Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.
Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per l'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Hola, sóc Toni Mollà, sóc nascut a Meliana, ara visc a Massalfassar, que és un poblet una miqueta més al nord. Jo en realitat volia anar a Estocolm, però m'ha quedat en Massalfassar. Soc llicenciat en periodisme, soc doctor en sociologia i fonamentalment m'hauria agradat ser entrenador del Barça.
Molt bé, Toni, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, ja podem veure en la teua presentació, no?, que és un personatge polifacètic, no?, que has fet moltes coses en esta vida. I diguem que la teua trajectòria professional començaria en... Tu eres llicenciat en un primer moment, no?, en educació, si no m'equivoque.
En magisteri, sí. Jo vaig començar magisteri i vaig tindre la immensa sort que en l'escola La Masia, que era una de les escoles... Bueno, era la primera escola que havia ensenyat en valencià, havia començat el 68 amb el nom de Tramuntana, després es digué Mistral i després Masia, feia falta un mestre, diríem, substitut d'una amiga i que estava embarassada i vaig començar a treballar a La Masia. Vaig treballar 8 anys i, sens dubte, va ser l'època professionalment més feliç de la meva vida.
I diguem que també després d'esta etapa en La Masia i també un poquet paral·lelament és quan comencen les teves col·laboracions en premsa.
Sí, ben pronte, crec que les primeres, si no recorde mal, varen ser Notícies al Dia, que era el diari que dirigia JJ Pérez Benlloc, no?, i que d'alguna manera era l'alternativa al duopoli de premsa que desgraciadament ha condicionat l'esdevenidor del País Valencià encara avui, que és les províncies de Levante, no? Aquella tercera opció, que jo sempre dic que hauria d'haver sigut el germen del tercer espai sociocultural i també sociopolític, va fracassar perquè va rebre atacs de molts sectors, no? Però sempre s'ha d'agrair també a JJ, amb qui també mantinc una bona amistat, i Vicent Ventura, va ser molt important en aquesta època, i també vaig començar a col·laborar en aquella època amb la revista El Temps, que era incipient, i vaig començar a col·laborar per una cosa molt curiosa, no?, que t'he dit al principi, i és que no tenia ningú que sabera de futbol, o que poguera escriure de futbol i de pilota, en concret, diríem en valencià, i que poguera donar-li i que entenguera una miqueta, per en aquella època ser entrenador o ser jugador de futbol o senzillament aficionat era una cosa molt estranya entre els progres de l'època, eh? Era una cosa una miqueta mal vista. I jo, que me guanyava, com me va dir una vegada Josep Vicent Marquès, diu que jo era l'única persona que ell coneixia que se guanyava en la biblioteca en els peus, perquè jo jugava al futbol i cobrava algun duret i en això me comprava llibres, doncs vaig començar a col·laborar, si no recorde malament, el primer article al Temps, per encàrrec de Vicent Sánchez, va ser sobre Di Stéfano, al qui després li vaig fer una llarga entrevista que guardo també amb molt de carinyo.
Alfredo Di Stéfano, entrenador del València Club de Futbol Peixes
sí,
Dates.
Sí, clar. No, és el... Quan torna, ell havia sigut entrenador abans, en el 71, guanya la Lliga aquella després de perdre a Sarrià, i en un equip totalment valencià, on jugaven els germans Claramunt, Forment, Sergio, un personatge interessantíssim, Sergio, i després se'n va, però torna, quan el València havia baixat a segona divisió, i si no recorde mal, me puc equivocar perquè parlo de memòria, i tornar a fer un gran equip Di Stéfano. I ese retorn és quan jo li faig aquella entrevista. Per a mi havia sigut sempre un personatge mític, perquè mon pare, que no li agradava el futbol, m'havia dut, quan jo tenia 7 anys a Mestalla, a veure Di Stéfano, que jugava en l'Espanyol i que ja tenia 40 anys i escaig. I per a mi havia sigut no solament un jugador fantàstic, sinó un personatge molt vinculat, diríem, a la memòria de mon pare.
I bé, en el temps també, a banda de parlar de futbol, que és un poquet, no?, seria lo estrany de l'època, parlar des d'un mitjà en un públic com el del temps, més d'un bagatge cultural, diguem, més alt pot ser que el d'altres mitjans, parlar de futbol, també se parlen sobre els temes habituals de la revista, i entre ells és la polèmica que va haver dins del món del valencianisme i del fusterianisme quan apareixen un parell de llibres, un és de Impura Natione i l'altre és el document 88.
Sí, jo en aquella època crec que vaig ser dels primers a diríem, denunciar, entre cometes, no?, el contingut d'aquests llibres en un article que vaig publicar a Levante, que es deia d'Impura Natione, un fals debat, no?, i que continuo mantenint. És en la seva integritat. És un article que després vaig recuperar en el meu llibre L'utopia necessària, en què jo explicava que el debat que ells proposaven era un debat fals i que partia fonamentalment d'un diagnòstic fals del que havia sigut la transició política valenciana i especialment això que s'ha dit el blaverisme, no? Jo crec que se va fer un diagnòstic fals en aquell moment. Ells van etiquetar un concepte que ha fet molta fortuna, que és el concepte aquell de batalla de València, que crec que és bastant llastimós perquè allí no hi hagué ninguna batalla, ho recordo perquè ho vaig viure en directe. Allí hi havia uns que pegaven i uns altres que fugien, i això no és exactament una batalla, això és una persecució, i per tant no hi havia cap conflicte identitari, sinó que hi havia una persecució d'un projecte polític, diríem, de trencament en el que representava la tradició del valencianisme lligat al regionalisme franquista, no? Passat el temps, segurament els que pensen com jo hem perdut. Segurament hem perdut, la qual cosa no lleva, perquè jo pense que continuàvem tenint raó i que la consideració del blaverisme entès no solament com a anticatalanisme, sinó entès com un projecte polític profundament antiintel·lectual, profundament xenòfob, que és el que és el blaverisme des del meu punt de vista, crec que va ser la, diríem, la mostra valenciana de la banalització del mal.
Podries desenvolupar això de la banalització del mal?
Sí, bueno, ja saps que el concepte de banalització del mal se va utilitzar quan Hannah Arendt va anar a Jerusalem a cobrir el procés, el juí Eichmann, dels nazis, i d'alguna manera va intentar comprendre la psicologia d'Eichmann i va arribar a la conclusió de que Eichmann era un home que no sabia molt bé el que feia i que va aplicar una sèrie de mesures, diríem, sense un plantejament ideològic profund. Els grans, diríem, pensadors del antisemitisme, com Isaiah Berlin o altres, no van estar d'acord mai en el plantejament d'Hannah Arendt, tot i reconèixer que Hannah Arendt va ser i ha sigut una gran intel·lectual. Jo ara mateix acabo de rellegir La condició humana, no? Va fer un mal diagnòstic d'allò i jo crec que nosaltres el vam tornar a caure en aquest diagnòstic. És a dir, el blaverisme no és un projecte identitari, en absolut, és un projecte contraidentitari. I és un projecte d'estigmatització dels valencians i especialment dels valencianistes. El fet, després han passat molts anys, segurament d'això, doncs, no sé, que han passat 35 anys, i possiblement ara caldria repensar-ho d'una altra manera, no? Però de la mateixa manera, jo crec que allò era fruit, un poc, ixe diagnòstic, era fruit del diagnòstic que se va fer també de la transició, i que la transició va ser una estafa, des del meu punt de vista, no solament política, també cultural, també una estafa a la memòria dels fills o nets dels republicans, com sóc jo, per les dues bandes, i que se va poder fer la memòria, la transició, a canvi de matar la memòria, no? Perquè en l'anàlisi del blaverisme s'ha fet això en gran part. No dic que això pugui tornar als seus orígens, perquè les idees i els discursos són situacionals i canvien en el temps, no? Per tant, ara hauríem de fer un altre tipus de diagnòstic. Però crec que encara avui els discursos vigents que tenim dins del valencianisme són fills d'aquella època.
Els discursos actuals del valencianisme, diguem, són hereus del fusterianisme, entenc, però encara n'hi ha, encara existeix un blaverisme o podem considerar el blaverisme un valencianisme?
No, en absolut. El que passa és que una bona part del blaverisme, diríem la part més simbòlica, ha impregnat els discursos oficials i en aquest moment doncs, és una ideologia hegemònica, diríem, dels partits institucionals, inclosos els partits de govern, no? Això no significa que aquests partits siguin blaveros en el sentit original, eh? És a dir, que han assumit els universos simbòlics i sentimentals d'aquella part. Jo no hauria estat d'acord, però en aquest moment tampoc faria qüestió, diríem, de les qüestions simbòliques, perquè les qüestions simbòliques sovint tapen qüestions més importants. I crec que en aquest moment tenim qüestions molt més importants que les simbòliques, no? Per exemple, el finançament del país és molt més important que el color de la bandera.
Tornarem al tema sobre...
Com vulguis.
Sobre la construcció dels discursos nacionals i, continuant en la dècada dels 80, hem de parlar de l'any 89, que és quan es crea una cosa anomenada RTBB.
Sí, bueno, de fet jo comencé abans, jo comencé en el 88, a mi me fitxa Amadeu Fabregat, després que jo havia traduït una pel·lícula per a que subvencionava la Diputació, que ja on treballava jo en aquell moment, en el Servei d'Assessorament Lingüístic, i jo no coneixia Fabregat de res, i me va cridar, me va dir que li interessava el model lingüístic que havia preparat i que ell anava a ser, jo no ho sabia, director general de la Ràdio Televisió Valenciana, que si jo estaria disposat a preparar un llibre d'estil. Li vas dir que sí, perquè jo de fet volia, en aquell moment, volia anar-me'n de la Diputació, li vaig demanar llibertat absoluta i vaig buscar col·laboració de certes persones, me vaig entrevistar en moltes persones, tant del País Valencià com de Catalunya, de l'IEC, aleshores no existien acadèmies així, en els membres valencians de l'IEC i en altres, diríem, persones que, en fi, que tenien una gran preparació, com els lingüistes de TV3 i de Catalunya Ràdio, especialment Enric Arfiter, que ara és el responsable lingüístic del periòdico de Catalunya, i en altres persones, una que aquí he estimat molt i que ha desaparegut, que és Mavi Dols, que va faltar, una gran amiga, i també Isidor Marí, Vicent Pitarc, i després gent així, com Salva Schaffer, com Arisa Volta, Heike Van Lavik, i entre tots vam preparar aquell model per a l'inici de les emissions de Ràdio Televisió Valenciana i vam crear una unitat d'assessorament per a preparar totes les emissions. Tenint en compte... Nosaltres en aquell moment proposàvem l'existència d'alguna manera de dos models lingüístics, no? Un, que el que fora, diríem, dels programes de creació pròpia, i un altre de lo que podríem dir els programes estàndard. Què enteníem per programes estàndard? Pues, enteníem els informatius, per descomptat, enteníem tot el doblatge, perquè el doblatge no ocorre en el País Valencià, sinó que ocorre en San Francisco o on ocorre la pel·lícula que dobles, i per tant no se podia marcar geogràficament el model lingüístic. I finalment que havíem de tindre una cura molt, 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 molt especial en els dibuixos animats, perquè era la població infantil i juvenil era l'única que ja tenia ensenyament en la llengua a les escoles. I aleshores pensàvem que, i continuo pensant-ho, que no podíem contradir el model que s'ensenyava en les escoles, no? Això és un dels errors del país durant molts anys que s'ha fet el que jo anomeno la política lingüística del matalafer, que és fer i desfer.
I bé, com tu has dit, la primera pel·lícula doblada al valencià, és a dir, al català occidental, és una que vas preparar tu quan estaves en la Diputació de València?
però no estava destinat a Ràdio Televisió Valenciana, és anterior, és una pel·lícula que es diu Viva la Banda, i que no sé, suposa que se passava en algun cine comercial i que el doblatge el pagà la Diputació. No, però no me digues per què ara, no? Suposa que seria un programa d'ajudes, no sé, en aquell moment el president de la Diputació era Antoni Asunción i és ell el que m'ho va demanar. I jo ho vaig fer com un treball del meu treball, diríem, normal de la Diputació, i tampoc sé com anar a parar això a mans de Fabregat. I Fabregat i jo ens coneguerem per això.
Podem dir que Antoni Asunción, que recentment ha fallit i que últimament estava vinculat a Ciudadanos, és un dels pioners...
Per descomptat. I no solament això, sinó que puc dir que Asunción i abans Manolo Girona de la Diputació són persones que, i també Ciprià Siscar, són persones que ens van ajudar molt a les escoles en valencià, a les escoles... cooperatives, ens havien ajudat moltíssim. Vull dir que la gent, diríem, a través del temps canviem, però, en fi, el que tinga medalles se li han de penjar, no? I a Toni Asunción te ixa. Després tindrà les ombres que tinga, com jo també en tinc, d'ombres, però se li ha de reconèixer això. I jo personalment estic molt agraït per ixe fet. Sense ell jo no hauria acabat dedicant-me segurament al tema de la televisió.
I passem ja, sí que sí, a la televisió, uh-huh. en un model lingüístic que prepares tu, i s'emet per fi la primera pel·lícula, sí. que és Casablanca.
Sí,
la versió colorejada de Casablanca, més concretament, que era d'estrena en aquesta època.
No, la primera és en blanc i negre.
Blanc i negre, però i dur?
Sí, la primera. Però no és la primera que doblem, és la primera que emetem. És a dir, la primera que doblem va ser una sèrie que es diu Aigües avall, que la van doblar en els Estudis Somàgic de València. I que va quedar magnífica. Jo pensava que començàvem a emetre amb aquella sèrie, i no, és a dir, la setmana abans de començar les emissions, Fabregat me crida i me va dir que volia començar amb Casablanca, no? I aleshores dic, bueno, doncs bé, doncs hi haurà que doblar-la ràpidament. I aleshores la va traduir Marisa Volta, que és la meva dona, que treballava ella i Heike van Laubi, que eren el que nosaltres diem les guiris, eren les que sabien idiomes, entre les dues sabien quasi tots els idiomes importants d'Europa, i eren les que controlaven el doblatge, no? La va traduir i en fi, per a sorpresa meua, Fabregat no va voler que la doblarem en València i va dir que s'havia de doblar en Barcelona, però sense que es notara. I dic, però com no s'ha de notar? I mos va fer que la doblarem en un estudi de doblatge que es deia Sonobloc, que és un estudi que no sé si existís encara, però que doblava les pel·lícules de Woody Allen. I vam fer un càsting de doblatge en actors catalans, excepte un que no recorde com li dien, que era de Jordi alguna cosa, que era de Morella. És a dir, que ja veuràs que la seva llengua també... Que era el que en aquell moment a TV3 doblava Magnum. I allí vam estar en Juli Ortells, que era un lingüista nostre, que el vam desplaçar a Barcelona per a que, diríem, llegira el guió i els actors catalans imitaren la fonètica valenciana, no? Això ho he contat molts anys després perquè molta gent no ho va saber, no? I l'anècdota que suposa que bueno, jo l'he explicat en algunes ocasions, és quan una pel·lícula se dobla per takes, és a dir, per preses, no se dobla d'una manera, diríem, cronològica, no? I quan ja havíem acabat, faltaven els dos o tres takes en què apareixia Sam, el negre, el pianista, no? I aleshores me va recordar que el que feia el director diu, per què no li poses tu mateix a la veu a Sam? Perquè total diu tres frases, no? I dic, però com vaig a fer-ho jo i tal? No, i me va dir, diu, home, si no, mira, ahir en una altra sala està fent publicitat Ovidi Montllor. El coneixes? Diu, home, jo sé qui és Ovidi, però no el conec. Diu, vols que li ho demanem, que ho faci a ell? I dic, anem. Dic, Ovidi, mira, sóc tal, li ho vaig explicar. Dic, no mos faries això? Diu, home, clar, va, fem-se una cervesa i ho fem. I va vindre Ovidi i va ficar la veu a Sam, no? i jo me'n vaig entornar en el màster en aleshores no era Euromed, crec que era Intercity, i vaig a plegar. Recorde que vaig anar al despatx de Fabregat, se vam demanar dos paquets de papes i dos cerveses i mos vam veure la pel·lícula, i recorde sempre que Amadeu, quan va acabar de veure-ho, diu, està de puta mare, diu, excepte el negre, que se nota que és català. Era l'únic que era valencià.
Que era del coi, concretament.
Que era del coi, completament, sí.
I damunt era una veu greu, que jo crec que també quedava molt bé per
perfecte, perfecte. Jo, a més, vaig tindre a partir d'ahir una excel·lent relació en Ovidi. Sempre que mos veiem, en fi, mos riem molt. De fet, en el poc abans de morir, va voler participar en la presentació del meu llibre de converses inacabades amb Joan Fuster, a l'Olleria, recitant els poemes de Fuster, i me va demanar permís per a fer un espectacle sobre les converses inacabades en Fuster, que li vaig dir que sí, corregent, i li vaig oferir tota la meva ajuda i disposició. Va arribar a fer unes proves en Canal 33, però va morir al poc de temps i no se va portar a terme allò. Recorde algunes imatges d'aquell espectacle vestit amb el tradicional batín que tenia Fuster de seda quan te rebia a casa, i feia una miqueta de risa i tot, perquè Joan Fuster era molt alt i Ovidi era molt baixet, i però la seua veu, la veritat és que li donava a aquelles converses en fi, m'hauria encantat que realment això se fera.
I si ja s'hagués pogut emetre per Ràdio Televisió Valenciana?
Això haurà sigut pavellar en un peu.
Continuem en RTVB, continuem en el nostre amic Fabregat, i continuem, sí, en este model lingüístic de Canal 9 que vas crear tu.
Sí. Digues.
Sí, però...
Sí, però, és dir, jo vaig tindre la primera bronca amb Fabregat, en realitat la vaig tindre el mateix 9 d'octubre del 89, perquè vam, no solament vam emetre Casablanca se va emetre, si no recordo mal, després de sopar, no? Després de l'informatiu, però abans s'havia emès El Colors de Rodes, i Amadeu ja havia ficat, que havia clavat mà en el guió de Colors de Rodes, i havia canviat una sèrie de coses que a mi no me feren gràcia, perquè eren senzillament innecessàries. Vull dir que jo no sóc cap essencialista de la normativa, ni de res, però crec que n'hi ha certes coses que creen més rebuig que ajuden. És a dir, perquè jo sempre dic que el millor model lingüístic és el que no es nota. I allò que feia Fabregat, que va fer Fabregat, es notava. I, per tant, creava rebuig, no?
Podries posar algun exemple de què va fer?
Sí, doncs, per exemple, no volia que se diguera amb, que se diguera en, no volia que se diguera aleshores, volia que se diguera entonces, com, en fi, unes barbaritats que diuen, però això, a més de que nosaltres normalment no utilitzàvem aleshores, perquè aleshores en valor temporal, per exemple, sent això, com diem, i en això va arribar no sé qui, no sé quant, vull dir que sempre intentàvem buscar fórmules. El que passa és que quan se vol fer una llengua acostada, l'ha de fer algú que sàpia de llengua. És dir, que el que no pot fer és fer-la un analfabet, com era ell, no? Que tenia, si tu agarres el seu llibre de Falles, Folles, Fetes, Foc, pues, senzillament allò t'ofegues perquè no n'hi ha ni punts ni coma, no? I, per tant, no ho podia fer ell, no? I a partir d'ahir vam començar a tindre unes diferències que anàvem trampejant com podíem, però allò va esclatar quan vingueren les eleccions municipals, que si no se recorda eren el 92, si no per ahir, no? I va guanyar Rita Barberà.
91.
Se va tornar loco completament, no? I va intentar, Rita Barberà i Lizondo, I aleshores ell va intentar per tot i per tot que el PSOE pactara en Lizondo i que el PSOE assumira. De fet, ell era molt amic dels de la Tercera Via, no? Dels de Damià i de Eduard, i amic de Broseta, i havien creat en l'Ajuntament de València un Consell de Cultura, i volien fer una cosa que fora bàsicament, diríem, un tallafoc davant de Catalunya, no? En molts aspectes. I se va tornar majara, com te dic, i va començar a crear problemes absolutament de tot, i és quan va fer aquella famosa llista de paraules prohibides que prohibia coses tan espectaculars com dir Daxa, per exemple, no? És aquell dia que en valencià se dia panís, que és com ho diuen en el seu poble, que és a Torreblanca, o va començar a dir pues que no podíem dir... no, és que ara no, no... En fi, paraules realment impensables que quan s'introduïen en el doblatge o en els informatius, el que realment feien era distorsionar-la. Jo crec que un de l'èxit que se li pot a atribuir a aquell model lingüístic és que no havia creat ningú rebuig social, no? I per tant això era el millor indicador de que era un bon, i no ho dic perquè el fera jo, sinó que, com te dic, crec que havia aconseguit d'alguna manera un consens, no de comunitats acadèmiques, sinó un consens social, que jo crec que era el que jo realment intentava, no?
Estem en un punt que, si ens donem compte, hi ha molts paral·lelismes, no? En la teua etapa en la Masia, als inicis de l'ensenyament en valencià, calia, potser, fins i tot inventar-se el material.
Sí, sí.
I ara que estàvem tenint per primera vegada mitjans de comunicació propis, calia inventar-se el model lingüístic.
Sí, sí.
Com tu has comentat abans, per exemple, la paraula aleshores era, podríem dir, substituïda per en avant? O...
En això, en valor temporal, en altres valors, no.
O sigui, que realment l'RTBB del teu model lingüístic sí que tenia, pot ser, un llenguatge més proper a la parla valenciana.
Totalment, clar. Sí, sí, estava basat en les parles valencians. És a dir, estava basat en una sèrie de criteris, diríem, tant sociolingüístics com geogràfics, és a dir, de dialectologia, que feien que jo pensava que farien que la gran massa, diríem, entre cometes, no, del poble valencià se poguera reconèixer en allò i que, diríem, que passara desapercebut i que lo important fora el contingut, no? Jo crec que ho vam aconseguir, vam fer molts cursos als dobladors i també als periodistes i ho vam aconseguir. Ara, quan després tot això se ideologitza, no, i se ideologitza, diríem, el variacionisme o la diferència, és quan, bueno, pues quan ja se fan, diríem, dos bandos i després ixen els tradicionals sacerdots de la veritat que diuen, ah, és que ara n'hi ha que fer un pacte lingüístic, que, i és el mateix error de diagnòstic que s'havia fet anys enrere en el tema de l'averisme. Això és una constant del poble valencià, que tornem a lo que t'havia dit de la política del matalafer.
I diguem que la famosa llista Fabregat no és més que una adenda que li fan al teu llibre d'estil.
Bueno, sí, és quasi una esmena a la totalitat. I sí, sí, i aleshores jo no ho admet. Ell, Fabregat, se busca un substitut per mi, que és Lluís el Sifoner, de que li beneïra la llista, encara que he de dir que la llista l'havia fet Fabregat, no l'havia fet el Sifoner. El Sifoner el que fa és beneïr-la d'alguna manera i posar el seu nom.
Jo, segons tinc entès, la va fer Fabregat en assessoria també de Xavier Casp.
No. La va fer en l'assessoria de dos professors universitaris que m'estalviaré el seu nom, que en este moment són membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, representant de la Universitat de València. Però m'estalviaré el nom perquè no tinc ganes de fer-los propaganda. Aquestes dues persones són les que el varen assessorar. I on estàvem?
Estàvem en el moment en què es crea la famosa llista.
Sí, i fa això, impugna, diríem, el que nosaltres estem fent, i com jo li dic que no ho accepte, aleshores me diu que, bueno, que me destituirà. Bueno, bé, d'acord, jo era un treballador fix de plantilla, i ell m'amenaça en que si jo no ho accepte tirarà la meva dona, que no era de plantilla, i els meus amics, diríem, no? I ho complix. Vaig a demanar audiència en la Conselleria de Cultura i en la Presidència de la Generalitat. En la Presidència de la Generalitat no me varen rebre. També en les Corts me va rebre Vicent Soler, però no me va fer molt de cas, tot i que som amics. I en la Conselleria de Cultura me va rebre Escarré, que era el conseller de Cultura. Aquí Fabregat deia, si eres catalanista terminaràs com Escarret, que te compraràs les camises en el rastro, no? I además no tindràs tres cases com jo, perquè eres un catalanista. Uns arguments intel·lectuals de molt de pes, no? Escarret i el seu cap de gabinet el seu cap de gabinet, que era Vicent Raga, me varen rebre, però la unitat d'assessorament lingüístic de la Conselleria de Cultura, dirigida en aquell moment per Honorat Ros, que també ara és acadèmic, i per Josep Lacreu, que treballa ara en l'acadèmia, van fer un informe que avalava fonamentalment la llista de paraules. I aleshores jo me vaig quedar sense arguments i vaig passar, diríem, a la clandestinitat.
Esta clandestinitat, d'una banda tenim el consell, no?, que te dona Fabregat sobre ser o no catalanista.
Sí, sí, sí. El mal és que jo tampoc ho havia segut massa, no? Jo, en fi, jo soc un paio de Meliana que va néixer allí i que, en fi, va descobrir, diríem, la cultura i que va començar a llegir en la seva llengua, a intentar pensar i escriure, però ell, Fabregat, que sí que havia sigut molt catalanista i que havia armat uns embolics monumentals, com allò de les falleres, no?, i tot això, Najo Blanco, després de ser un dels piròmans d'aquest país, pues ell vol convertir-se en realitat, Fabregat és senzillament un cara dura que de l'embolic ha tret sempre profit i ha guanyat molts diners, tant en Ràdio Televisió Valenciana com després assessorant a la major part de les televisions del PP, cosa que continua fent en este moment. No vaig entendre mai perquè Joan Lerma li va donar suport. Li ho vaig dir una vegada a Joan Lerma i Joan Lerma me va dir que senzillament Fabregat no el feia cas. I jo dic, bueno, i per què no les vas destituir? No? En fi, coses de batalletes passades.
I les conseqüències d'esta llista és que la unitat d'assessoria lingüística desapareix?
Sí. Substitueixen els lingüistes per altres nous que porta el Sifoner i ells fan un altre tipus d'assessorament lingüístic. Alguns d'ells després han sigut excel·lents lingüistes i alguns, a més, bons amics, eh? Però és veritat que va haver, diríem, una neteja ètnica.
I bé, passem als anys 90.
D'acord.
Bé, quan mor Fuster, no?, que també en el temps tu faràs una llarga col·lecció d'articles sobre aquest tema.
Sí, bueno, sobre Fuster jo feia vaig fer un llibre d'entrevistes, que va dir Converses inacabades, perquè les estaven inacabades. Jo estava, me reunia amb ell una vegada al mes a Sueca o a Cullera, en el restaurant L'Estany, on anàvem a dinar, i tot allò ho anava gravant. I el nostre projecte és que jo havia de fer transcriure les converses, ell les havia de llegir, jo havia de fer una mena d'introducció i ell havia de fer un epíleg. I això era el projecte. Però Fuster mor, si no recorde mal el dia del Corpus, no? Si no recorde mal, recorde que jo venia de veure la processó del Corpus de València, en la meva filla, la meva dona, i mon pare m'ho va dir, que havia mort Fuster. Jo no ho creia perquè jo havia quedat el dilluns. Això era diumenge. Havia quedat en ell el dilluns a Sueca per a fer l'última conversa i després començar, diríem, el procés de producció i edició del llibre, no? Allò queda inacabat i aleshores jo vaig dir a l'editorial que havíem de refer el projecte, que l'havíem de fer d'intentar transcriure més o menys fidelment el que jo pensava que era i és el seu testament intel·lectual, no? I jo crec que vaig tindre l'honradesa de fer això i el llibre continua per ahí, diríem, vigent. Jo estic molt satisfet d'haver fet el llibre en el que jo considero l'intel·lectual europeu més important que hem tingut els valencians.
I poc després, ja 1994, és quan publiques l'Utopia necessària.
Sí, abans d'això vull dir-te-ho, perdona. Sí, jo faig en paral·lel, és que això a vegades s'oblida, jo faig en paral·lel un llibre sobre el genovès. Perquè Paco el genovès i jo, bueno, és un dels meus mites, jo anava a veure'l molt jugar, i li havia fet un parell d'entrevistes per al Temps, i havíem congeniat molt bé, i ens vam fer amics, i encara som molt bons amics, no? És una de les persones que jo tinc més afecte. I jo estic molt, molt, molt satisfet d'haver fet el llibre de Fuster, com dic, és l'intel·lectual, considero jo, més europeu, més important que d'altres valencians, i del genovès, que és el mite popular, diríem, del País Valencià. Ho dic perquè moltes vegades els catalanistes, entre cometes, ens acusten d'un cert elitisme i, indiscutiblement, a mi no m'ho poden dir, perquè jo he intentat sempre que, m'ho diuen, però no m'ho poden dir, he intentat sempre, i la prova és això, que diríem això que se'n diu cultura culta i cultura popular, que jo no sé molt bé la diferència, però almenys en la meva producció diríem anarem de la maneta. I, de fet, algun dia m'agradaria publicar els dos llibres junts, com un paquet, i d'alguna manera és l'expressió cultural àmplia d'aquest país, que va, diríem, de la cultura valenciana d'aquest país, no? Que va de Paco Genovés a Joan Fusteres.
I bé, com diem, 1994, sí. I jo això voldria relacionar en aquella polèmica quan el document 88 i la Impura Natione, tu vas parlant, no?, sobre com moltes voltes les banderes tapen altres temes més importants,
sí.
Que seria potser una reflexió més pròpia, no?, d'un postnacionalisme, no?, podríem dir? O...
No, d'un nacionalisme civil, que és el que jo proposava. Jo crec que en el País Valencià fins aleshores havia hagut un nacionalisme molt essencialista, ara diuen ètnic o etnicista, o també de tipus historicista, no?, que d'alguna manera també Fuster per la seva època havia contribuït, és a dir, tampoc hem de negar-ho, no? I jo, per les meues lectures, per les meues preocupacions, per haver treballat en una escola, en un mitjà de comunicació, etc, i per ser un militant en aquell moment, diríem, del municipalisme i també, diríem, de les iniciatives socioculturals, i per tant prepolítiques, jo considerava i considere que la nació i el nacionalisme són fonamentalment fets socials abans que polítics, no? I que la nació en realitat és bàsicament una societat civil. I per tant jo elaboro un llibre que jo considero de plena vigència, encara que ja no el llegeix ningú, però això és un altre tema perquè jo no controlo la indústria cultural, i de fet de vegades no entenc les seues modes, però hi vaig fer un llibre reivindicant, diríem, la nació com a societat civil i reivindicant un nacionalisme laic, és a dir, un nacionalisme sense tòtems, sense diríem, elements sagrats, perquè bàsicament, bé, jo soc una persona molt laica, de fet he apostatat de la religió catòlica de la que vaig néixer i considero que hem de tindre un pensament racional i científic, no? Des d'aquest punt de vista, doncs jo vaig elaborar aquella proposta que no sé si ha fet molt de forat, diríem, en el discurs valencianista, no ho sé, indiscutiblement en el valencianisme oficial no.
Me sobta que digues que 22 anys després en el valencianisme oficial no ha fet forat això, quan jo considero que, vaja, este procés d'assumir la vessant cívica del nacionalisme, jo crec que sí que el valencianisme s'ha posat les piles en aquest tema.
Hauríem de fer un altre programa per a discutir això, però me pareix que s'han assumit determinat, diríem, l'univers simbòlic d'una part, però que, llevat d'honroses excepcions, senzillament, el nou valencianisme està més interessat en les qüestions institucionals que no en les civils, però és una opinió totalment subjectiva.
I que podrà donar, efectivament, per a tot un altre programa. Com veiem, la teua trajectòria és molt, molt extensa, se junten unes coses en les altres, tornem a parlar de periodisme.
D'acord.
Continuem en la dècada dels 90. Primer parlarem de la teua llicenciatura de periodisme a la Universitat Autònoma.
Sí, jo vivia a València, vivia així, treballava així, però en aquella època estava castigat en Ràdio Televisió Valenciana, feia caps de setmana, cosa que per a mi va ser una bendició, perquè jo vaig aprofitar aquesta època per a estudiar a Barcelona, gràcies a alguns amics que m'ajudaven molt, i anava entre setmana i tornava, i sempre dic, quan me pregunten en quina universitat vas estudiar periodisme, sempre dic en l'Intercity, perquè realment anava poc a classe i estudiava i feia tràfic d'apunts, i vaig anar estudiant. Vaig tindre allí alguns professors als que tinc un gran afecte i que m'han ensenyat molt, entre ells Miquel de Moragas, que crec que és un dels grans, o Joan Manel Treserras, que a més és un dels meus grans amics, i que d'alguna manera me varen situar, diríem, en una altra esfera, diríem, de la reflexió sobre el país, i vaig començar a... També Josep Gifreu, no?, que va elaborar aquella teoria de l'espai comunicatiu i que considera que és importantíssima perquè al capdavall un país és un espai de comunicació.
I diguem que, com tu has dit, un país és un espai de comunicació, estem parlant del periodisme, després ve el teu doctorat en Sociologia, Universitat de València,
sí,
i la tesi doctoral...
Sí, jo faig un doctorat en Sociologia. Vaig tindre una immensa sort perquè vaig tindre professors tan importants per a mi com Josep Picó, un de ment socialdemòcrata molt, molt, molt important, un home d'un nivell intel·lectual, en fi, de nivell europeu, que havia sigut així director de l'IBEI, de lo que ara és el Magnànim, no?, vas tindre de professor a Josep Vicent Marqués, vas tindre de professor a Antoni Ariño i vas tindre de professor al mestre que es va morir tan gran, a Gonzalo Anaya. No? Tot això me va donar una altra perspectiva. Era un programa de doctorat sobre l'estat del benestar que a mi m'ha interessat molt, perquè l'estat del benestar, en definitiva, és el després del pacte, diríem, de l'any 40, entre liberals i socialdemòcrates, és el que se coneix com el model social europeu, no? Jo considero que en aquest moment és el que està més en perill, l'estat del benestar, no? I allò, bueno, també vas tindre de profe a Rafa Chambó, que era, a més, amic meu, l'havia conegut en 1974 a Meliana fent-li de telonero a Ovidi Montllor en la guitarreta, i hem sigut sempre molt bons amics, i me va dirigir la tesi sobre el que havia de ser un pla estratègic per a la refundació de la Ràdio Televisió Valenciana. Me va costar un parell d'anys de fer, vaig fer allò que se diu un anàlisi d'àfono de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats empresarials. És un treball d'economia de la cultura o d'economia política de la cultura i de la comunicació. Vaig fer més de 100 entrevistes i vaig elaborar unes conclusions de lo que jo crec que hauria de ser encara la nova Ràdio Televisió Valenciana. No sé si se l'han llegit, els senyors que estan en les Corts discutint el nou model, jo considero que continua sent un vell projecte per a una nova Ràdio Televisió Pública.
En 2 anys tu vas, entre cometes, refundar RTVB, me sembla que actualment costarà un poquet més.
Sí, pot ser.
Podries fer-nos 5 cèntims sobre quins serien els punts més forts, no?, de la teua refundació de la Televisió dels Valencians?
Home, sí. Jo crec que una cosa que s'oblida quasi sempre és que una empresa de comunicació és una empresa. I, per tant, primer que tot ha de fer un plantejament empresarial. Això, i en el nostre cas és una empresa pública i per tant hem de fer un plantejament empresarial d'una empresa pública. Ja dic que jo havia fet el projecte, és dir, el curs de doctorat sobre l'estat del benestar, i jo considero que al costat de l'ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la comunicació pública ha de formar part de l'estat del benestar. Així és en els països nòrdics, que jo he agarrat sempre com a model. La televisió pública forma part de l'estat del benestar. El recent èxit de Borgen en Dinamarca i tot això és un èxit de la televisió pública. I, per tant, hem de fer una empresa que siga sostenible i hem de fer, sobretot, una empresa pública que complisca això que diuen el paper neo-keynesià de les empreses públiques. En aquells països on no hi ha una demanda sostinguda de determinats productes, en el nostre cas de productes culturals, la empresa pública de comunicació ha de fer de locomotora d'arrossegament i de creació d'empresa privada. Per tant, aquest és el primer plantejament. I el segon plantejament és com a mitjà de comunicació, i com a mitjà de comunicació, lògicament, doncs, hi ha molts models, des de la famosa BBC a la PBS americana, que ja rebutja d'entrada, o com dia les nòrdiques, o fins i tot la japonesa, i que són empreses de comunicació amb uns mecanismes que asseguren el pluralisme informatiu i la llibertat d'empresa, la llibertat d'opinió, i que per descomptat no són empreses governamentals, sinó empreses públiques, no? Crec que aquests dos eixos són els eixos que haurien de ser, de continuar complint la nova ràdio de televisió pública. En el primer aspecte, el tancament de RTVB ha comportat la desaparició pràcticament no solament del sector audiovisual, sinó de bona part de les indústries culturals valencianes, i per tant és imprescindible que la reobrim per això. I el segon aspecte compta que el País Valencià no té en aquest moment ningú mitjà de comunicació de tot el País Valencià, ni tan sols privat, ni tan sols en castellà. És dir, que són Levant és un diari regional, les províncies són diari regional, Mediterrani i Informació són diaris regionals, totes les TDTs que funcionen són regionals, i per tant l'únic, diríem, mitjà audiovisual o oral com la ràdio o escrit que cobreix tot el País Valencià són els mitjans espanyols. També el tancament o la desconnexió de ràdio, de Catalunya Ràdio i TV3, pues, també ha deixat això com un erm lingüístic i com un mercat, diríem, secundari molt interessant per a la indústria cultural en espanyol. Jo he escrit moltes vegades que una llengua és un mercat, una llengua, diríem, serveix per a protegir un mercat, i això els ho vaig repetir moltes vegades a les empreses quan jo era el responsable, les empreses privades, quan jo era el responsable de la tele. Dir, si nosaltres doblem en castellà, doblarem en Madrid, encara que siga més barat. Si doblem en valencià, doblarem així i vosaltres fareu indústria. Per tant, la llengua és un element proteccionista també de la indústria autòctona.
Indústria autòctona que, vull dir, els mitjans de comunicació en valencià estan en internet o són aquestes ràdios locals com
sí, sí, i és d'agrair, vull dir, és d'agrair a iniciatives com la vostra o a iniciatives com Levante TV o com, en fi, és d'agrair que tinguin una aposta, diríem, per els continguts en valencià i per la llengua del valencià com a llengua instrumental, i és d'agrair, però lògicament això no és suficient, diríem, com a element de cobertura del país i de vertebració, diríem, territorial, no? Per tant, diríem, hem de pegar un pas endavant. És a dir, el que fem no deixa, tot i ser molt, molt, molt important, i jo sóc un gran defensor dels mitjans, diríem, de titularitat pública, local o comarcal, crec que el periodisme de proximitat és importantíssim i, a més, està en un gran auge, per exemple, als Estats Units, té una importància bestial, tant en televisió com en ràdio, fonamentalment en ràdio, i també en mitjans escrit, però per damunt d'això ha d'haver el que jo dic l'aviació, no? Ninguna guerra se guanya sense aviació, no? I els mitjans de cobertura autonòmica en el País Valencià són senzillament imprescindibles, imprescindibles.
Continuem saltant d'una cosa a altra, parlàvem del nacionalisme cívic, parlàvem de literatura. Està la teva col·laboració en aquest llibre col·lectiu que es diu Nosaltres Exvalencians.
Sí, en companyia d'una sèrie de gamberros molt amics, com són Manolo Echardí, Emili Piera, Joan Dols, Francesc Ballard i la Fernal. Un dia nosaltres, en fi, de tant en tant ens fem, ens reunim a dinar, els que t'he dit i alguns més, no? una vegada al mes o això, i en fi, mos desfoguem, no? Allí, i de tant en tant pues farem alguna cosa, una iniciativa, hem fet algun article, algun tal, i un dia vam veure que teníem tots els que estàvem en aquell dinar, compartíem, diríem, un estat de, com diria, un desfici de desacord en com s'estava gestionant el que podríem dir el valencianisme, no? Tant en ell mateix, els discursos que n'hi havia en la pràctica política, com el paper de determinats lobbies o inclús persones, com el lobby, diríem, d'Acció Cultural, i representat per Eliseu Climent com a virrei del nacionalisme, diríem, catalunyès, i vam pensar que, bueno, pues que ja que compartíem ixa malestar, que estaria bé que ho posarem en un llibre, no? I ho vam fer nosaltres, exvalencians. Això no sé si se va entendre molt. El títol és meu, però no sé si se va entendre molt, perquè no se tractava de, diríem, de renunciar a la teua condició de valencià, la qual cosa, per altra banda, és impossible, sinó que se tractava de denunciar dues coses. Una, que quan tu vas de valencià i tu intentes assumir la teua condició identitària i la projectes, diríem, a la modernitat, per dir-ho d'alguna manera, este país automàticament t'autoestrangeritza i te converteix en catalanista. Estrangeritza, no? Però, per una altra banda, nosaltres tampoc volíem ser còmplices d'eixe, diríem, valencianisme o catalanisme oficial que funcionava en este país i que continua funcionant, no? I en el que nosaltres ens sentíem incòmodes. I també volíem denunciar, diríem, el fals paternalisme i un cert neocolonialisme d'un cert catalanisme de la metròpoli, no?, de Barcelona. I això no sé tampoc si va ser entès. Vam presentar el llibre a Catalunya amb un cert revolt i vam tindre, diríem, el reconeixement de persones que havien, que entenien que ells havien tingut o que tenien eixa idea que jo dic neocolonial del valencianisme, perquè en definitiva tenen la mateixa idea del catalanisme o dels països catalans que els espanyols tenen de la hispanitat, és a dir, com un mercat secundari, i que d'alguna manera havien confós, que, com m'agrada dir a mi, el riu Sénia, que és un riu sec amb l'oceà Atlàntic, no? I havien construït una mena de discurs, diríem, colonial, no? Cosa que, per altra banda, sí, alguns es ve molt bé, no? Com els mateixos de la Tercera Via o tal. Nosaltres no estàvem d'acord en tot això, ho vam posar en un llibre. Tampoc estàvem d'acord, i no estic d'acord, en el paper que ens reserven a determinats escriptors o intel·lectuals, entre cometes, o intel·lectuals, quan anem a Catalunya, perquè ens demanen absolut, sempre que fem de valencianets, que digui jo, cosa que a mi no me fa gràcia ni fer de valencianet ni fer de valencianòleg, no? A mi m'ha costat molts anys que en el periòdico de Catalunya, on escric, i a que estic profundament agraït, me deixaren escriure de temes que no són valencians i que poguera escriure, per exemple, pues, de la campanya electoral que va portar a Obama a la presidència, o que me deixaren escriure de les bruixes de Sarkozy, de quan Sarkozy volia expulsar els romanesos. M'ha costat, perquè volien que escriguera de temes valencians. Dic, home, jo soc valencià, però no soc autista, no? I, per tant, jo soc una persona que, en fi, per mi el cosmopolitisme no és la persona que viatja per molt del món, sinó la persona que encara que dorga tota la nit en Godella està, o en Meliana, té connexions, diríem, ara això ara que diuen links, absolutament en tot el món. Jo és una cosa que intente i m'interessa, no solament el que passa en Meliana o el que passa en Massalfassar, sinó el que passa arreu del món i que, per tant, no sóc exclusivament un valencianòleg, no?
També és veritat que pot ser, si en el periòdico de Catalunya tu no parles sobre València, no n'hi has que ningú que
parli
sobre
tota
València.
La raó del món. Tens tota la raó del món i, per tant, de tant en tant he d'escriure d'això i ho faig a gust, no? Perquè, en efecte, la gent d'allí normalment no li interessa i la gent d'ací, pues, els col·laboradors d'ací solen escriure en La Vanguardia o solen escriure en L'Ara o solen escriure en l'Avui. I, el, diríem, sempre els agraït que me deixaren a mi aquest espai de col·laboració.
També una de les crítiques, no, que apareixien en este llibre és la quota valenciana, sobretot en les editorials, que és en plan, columna té a Ferran Torrent, una altra editorial de tal, i tenen un col·laborador valencià, un escriptor balear, i ahí es queda la cosa.
Així no és. Tenen un indígena de cada que fa el paper d'indígena, cosa que a mi no me fa gràcia.
Molt bé, i també hi havia una crítica que m'ha fet gràcia, no?, perquè tu quan t'has presentat has dit m'he anat a viure a Massalfassar, jo volia anar a Estocolm, però no he pogut. Una altra de les crítiques, que és una crítica d'estes velades, no?, en clau d'humor que fèieu, era si no canvia la situació ens exiliarem nord enllà.
On diuen que la gent és rica, desvetllada i feliç, no? Sí, jo ja m'agradaria anar a a viure a Bergen o a Tromsø, que a més plou tots els dies, però en fi, crec que jo de tant en tant m'escape i me'n vaig a un puc i intento ser, com deia Rimbaud, un altre per uns dies, però en fi, el meu lloc el tinc així, així treballo com puc, així visc i així tinc la meva gent.
Abans has comentat, no?, sobre l'auge també de, per exemple, la ràdio d'àmbit local als Estats Units.
Sí.
Estats Units és un país que tu coneixes molt bé, no?
Home, molt bé, no. He estat unes quantes vegades, he estat com a turista, moltes vegades com a turista, i he anat a treballar un parell de voltes, una a la Universitat de Brown, a Providence, que vaig explicar un curs de 6 mesos sobre estructura de la comunicació i polítiques culturals a Europa. I després, ara recentment, he vingut de CUNY, que és la Universitat Pública de Nova York, on he fet un curs de doctorat sobre polítiques lingüístiques. És curiós que allí puc fer-lo i així sembla que no m'interessa molt aquest tema. Conec bé la universitat, tant la privada, Brown és privada, CUNY és pública, i per tant he viscut allí uns mesos, però jo, i m'interessa molt els Estats Units molt abans d'anar, i m'interessa molt la cultura, diríem, americana en molts sentits. M'interessa, per exemple, el ja saps que la cultura, diríem, d'origen anglosaxó és molt més individualista que la nostra, i això té una sèrie de perversions, però també té una sèrie d'avantatges, i és que la gent és molt responsable, té una sèrie de responsabilitats individuals que així no la tenim. No tenim. I, per tant, perquè així la gent normalment confia en que ja ho resoldrà l'Estat, no? I aleshores, eixe individualisme, eixa responsabilitat individual porta, com diem adés, a reforçar moviments, diríem, de tipus civil o ciutadà, no? I això me va interessar sempre en els Estats Units. Tinc grans amics que diríem, vinculats a lluites ciutadanes. El que passa és que, a diferència d'Europa, no s'uneixen per els americans no s'uneixen per grans objectius, però sinó per objectius molt concrets, no? Pues per salvar una escola, per salvar un parc, per salvar determinada un hospital, o per reconstruir un paisatge, no? I aquest tipus, per això també té ara una gran importància el moviment, diríem, que ells diuen local, no? Però que no és municipalisme només, sinó de reivindicació, per exemple, del food, del menjar local, de les cooperatives. Això, el màxim representant d'això, Bernie Sanders, no? En l'estat de Vermont, que és un estat molt important des del punt de vista, diríem, dels nous projectes econòmics dels Estats Units, i és l'únic estat dels Estats Units on hi ha McDonald's.
Curiosa paradoxa, fins i tot, no? A lo que serien els Estats Units. Bé, totes aquestes reflexions, no?, i també la teua experiència com a professor a aquestes universitats, les podem trobar als teus dietaris, no?
Sí, bueno, la primera, he fet 2 dietaris dels Estats Units. El primer, més enllà de San Francisco, era un viatge familiar que vam fer Marisa Marina i jo en l'any 2008, i que no havíem programat que començava el dia que començava la campanya d'Obama. No ho havíem programat, fou una casualitat, i aleshores el viatge, que era un viatge un poc seguint les petjades de Jack Kerouac per les carreteres de Califòrnia fins a Nevada, doncs se va convertir també en un viatge, era un viatge de plaer, un viatge, diríem, de carretera, on the road, no? I se va convertir també en un viatge darrere, diríem, de la campanya d'Obama, no? I, per tant, el dietari té eixa doble vessant, d'un viatge, diríem, de plaer i de descoberta i per les roots americanes, i també un viatge polític de lo que va significar, un reportatge polític de lo que va significar l'aparició del fenomen Obama, que era bestial, no? Allò, jo intento descriure-ho allí com una gent que esperaven el Messies, no? Després les coses van com van, no? Però, i el segon, que és un adeu a la tribu, sí que és el que podríem dir un dietari, de, per dir-ho d'alguna manera, de campus, no? Que als Estats Units tenen molta tradició les novel·les de campus. Jo no vaig fer una novel·la de campus, sinó un dietari de campus, no? i que té unes característiques molt, molt particular que a mi, de fet, el vaig escriure molt ràpidament i després me va costar molt rellegir-lo, perquè jo vaig als Estats Units, jo tenia compromès anar a Providence el 20 de gener i el 10 de gener falta mon pare. I aleshores, lògicament, jo vaig pràcticament des del cementeri de Meliana a l'aeroport i jo arribo als Estats Units, en fi, com un drap, no? I jo començo, com dic, d'una manera molt trista i a poc vaig descobrint una altra felicitat, que és la felicitat de fer-me una tribu allí. I com que tenia bastant temps lliure, vaig poder viatjar molt. I quan tenia un long weekend, és a dir, un llarg, pues me n'anava a Washington o a altres ciutats, i per tant tot això és el que està en el llibre, però també està el record permanent del que m'ha deixat a Meliana i a Massalfassar, a l'Horta, i el llibre acaba, en fi, amb una carta d'agraïment per una banda als meus pares i de fet el llibre comença amb una visita al cementeri de Meliana i acaba en una visita al cementeri de Meliana. I després de visitar ja el cementeri amb els dos pares, perquè ma mare havia faltat abans, escric una carta d'agraïment i acaba el llibre aixina als meus alumnes americans perquè m'havien descobert una nova felicitat.
Bé, Toni, moltíssimes gràcies per aquest testimoni. Jo m'he quedat un poquet embobadat escoltant-te com relataves tot el tema d'aquest dietari. Agrair-te la teva amabilitat, no?, per haver respost a la nostra crida i res, convidar els nostres oients a continuar sintonitzant-nos i a gaudir de la lectura de tants i tants llibres, no?, que en una horeta hem pogut així
escoltar. Moltes, moltes gràcies i sobretot no vos canseu de fer aquestes coses.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.